Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? La jornada de germanor que se celebra aquest diumenge és el tema central del programa d'avui. Ens en parlarà tot primer el nostre bisbe Francesc. Després tindrem un comentari de l'economista Joaquim Rabasseda i també mantindrem una entrevista amb l'ecònom diocesà Robert Gifre. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Germanor, dia de l'Església Diocesana. Amb tu som una gran família. Aquest diumenge celebrem el dia de l'Església Diocesana. És una bona ocasió per ser agraïts, per reflexionar i per manifestar la nostra generositat. Agraïment. Sí, cal donar gràcies a tots els que formem la família de l'Església de Girona d'una manera conscient i activa. Podem continuar la missió encomanada que ens ve de Jesús gràcies als compromisos i als serveis de molts de vosaltres. Tanmateix, cal valorar i agrair la col·laboració econòmica que fa possible el nostre sosteniment. Certament que amb tu formem una gran família, que ens esforcem per esdevenir una família acollidora, que ofereix Jesús i el seu Evangeli, la bona notícia que salva i aixeca les persones i que volem tenir les portes ben obertes per tothom. Comptem amb la força de l'Esperit i la presència permanent del Senyor, però sense les persones, sense els cristians, sense tu, no podríem ser aquesta gran família de Jesús en el nostre territori de Girona. Tanmateix, cal agrair la col·laboració de tots aquells que potser, sense sentir-se identificats del tot amb la comunitat, col·laboren amb les seves aportacions a la nostra missió. Valoren el que significa l'Església i la seva activitat per la vida de les persones i dels pobles. Reconeixen que la missió de l'Església afavoreix la vida personal, social i cultural amb les actituds de fraternitat, de solidaritat, d'acolliment dels més febles, d'oferiment de sentit, d'acompanyament, d'iniciatives culturals i de manteniment del patrimoni. Recordo en aquests moments la convicció del mateix Jesús. Tothom qui doni un vas d'aigua fresca a un d'aquests petits només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa. Reflexió. Estem molt acostumats a la presència i a l'acció de l'Església, de les parròquies, en els nostres pobles, viles i ciutats. Això manifesta que l'Església s'ha convertit en un veí més, que ja hi comptem d'una manera més habitual o quan es necessita. Però aquest bon veïnatge i disponibilitat per acollir exigeix disposar de recursos materials i de diners. Per acollir els infants, els joves i adults, per estar al costat dels malalts, per ajudar els que més sofreixen la manca de recursos materials i poden quedar marginats, per al sosteniment dels preveres, per al manteniment i restauració de tants edificis de culte i d'activitats, la majoria béns culturals, necessitem de la generositat de tots. Som conscients que la vostra generositat ens exigeix que l'economia diocesana sigui una economia de comunió, ben gestionada i transparent. La comunió exigeix la necessitat de compartir els béns cercant la corresponsabilitat de cada parròquia i institució amb el conjunt de la diòcesi. Les comunitats amb més recursos assumeixen la responsabilitat de compartir-los amb aquelles amb menys recursos o amb més necessitats, perquè tots tinguem allò necessari. Generositat, l'amor i la valoració de l'Església diocesana, el que som i el que fem, ens demana contribuir econòmicament al seu sosteniment. La teva generositat ens transformarà en una riquesa que farà molt de bé a tu mateix, a tota l'Església i a tothom. I fins la propera setmana, si Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Joaquim Rabasseda, que és membre del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics i també del Consell d'Economia de la parròquia de Sant Josep de Girona. Benvingut, Joaquim. Gràcies.
Gràcies, ben trobat.
Quan vulguis.
Bé, l'Església no és com podríem pensar l'Església dels capellans i la seva estructura jeràrquica. L'Església la formem tots els batejats i a tots, des de la nostra posició, ens correspon fer-nos càrrec del seu funcionament, amb la nostra implicació personal i amb la nostra col·laboració econòmica. La funció bàsica de l'Església és el desenvolupament de la seva actuació pastoral. El nostre bisbat i les seves parròquies, a més de la formació espiritual dels fidels i la celebració dels sagraments, duen a terme altres activitats, com és el cas de Càritas o el de formació en el lleure. Amb la nostra aportació a la jornada de germanor que se celebra cada any, podem potenciar el finançament de les necessitats que té l'Església i ajudar aquelles parròquies més petites que, malgrat els migrats ingressos que tenen, han d'atendre igualment les necessitats dels seus feligresos.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Aquest diumenge, dia 12 de novembre, celebrem la Diada de Germanor. L'Església Catòlica crida a tots els fidels a seguir prenent consciència de la necessitat de contribuir al sosteniment de les activitats eclesials a la nostra diòcesi. Les aportacions són voluntàries i són fonamentals per seguir desenvolupant la tasca pastoral i social que realitza l'Església de Girona. En parlem tot seguit amb el ecònom diocesà, que és el senyor Robert Gifre, que el tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, senyor Gifre, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, aquest diumenge en el full parroquial de Girona hi ha totes les dades de l'estat d'ingressos i despeses del 2016, de l'exercici del 2016. Hi ha hagut uns ingressos de 9.146.905 euros i despeses també les mateixes. Anem a fer, si li sembla, doncs, un repàs en aquest estat d'ingressos i despeses del 2016 per saber, almenys els nostres oïdors, en què es gasta l'Església Catòlica tots els diners que ingressa. Si li sembla, començaríem per les despeses. Hi ha un 42,77% d'accions pastorals i assistencials. En què es referim amb aquesta xifra?
Totes aquestes accions són les despeses que tenen, doncs, dels diferents temples de la parròquia en temes de dedicació, doncs, a la mainada, en temes de preparacions de primeres comunions i tal, els manteniments i neteges de les pròpies, dels propis edificis, de les esglésies, i també entregues que fan institucions diocesanes i coses de caritat.
Cal dir que l'Església de Girona, l'Església de Diocesana, té 395 parròquies, 153 capellans, 4 seminaristes, 11 diaques permanents, Després també té 29 likes amb nomenament per presidir celebracions, 650 catequistes i després 509 religiosos. Això que dèiem de l'acció pastoral, aquest passat 2016 es varen celebrar 2.524 baptismes, 1.852 primeres comunions, 401 confirmacions, 607 matrimonis i 4.310 exèquies. Després també hi ha un 16,13% que es gasta en retribucions i despeses socials del clergat. Això entendríem que és el sou dels capellans,
el
no?
El sou del que cobren els capellans més la seguretat social. Aquí està inclòs.
Després, l'altra partida, també important, abans que aquesta, és el 30,03%, que és conservació d'edificis. Això ha baixat o ha pujat? Perquè era una de les més altes, no?
Aquest any direm que en la totalitat d'això hi ha hagut de l'ordre d'una diferència d'uns 200 o 300.000 euros. Això és molt difícil de precisar. Sempre hem dit que nosaltres, els nostres pressupostos, miràvem d'ajustar-los al màxim en els ingressos que teníem, perquè, si no, aquí ens trobaríem amb una falla de diners molt important, perquè, tal com tu has dit abans, estem parlant de 395 temples. Així, aquí, any rere any, doncs, tenim que anar mirant de fer arranjaments amb un puesto o l'altre, i sempre es té que córrer a veure si n'hi ha algun que és més perillós que l'altre. Per tant, la principal partida aquesta, doncs, és el poder mantenir tots aquests edificis, que dintre aquest import que tu m'has dit, aquest percentatge, hi havia de l'ordre d'aquest any han sigut 2.200.000 euros que s'han dedicat a obres de temples.
Per tant, la primera partida seria, tal com dèiem, les accions pastorals i assistencials, la segona, la conservació d'edificis, amb un 30,03%, amb un 16,13% la retribució i despesa social del clergat, i després ja aniríem amb retribucions i despeses socials del personal seglar.
Sí, això és un 8,97.
Sí, és la gent que treballa per l'Església, que és laica.
Exactament, que està en nòmina.
Després hi ha un 2,05% centres de formació, què és?
Que és el seminari, això. Despeses que ens costa el seminari.
I després un 0,05% de despeses extraordinàries.
Una cosa que deu sortir extraordinària que no figura en el pressupost, i per tant això són aquests 0 i pico que tu m'ho dius, són de l'ordre d'uns 4.000 euros.
Anem, si li sembla, doncs, ara a fer un repàs als ingressos que té el bisbat de Girona. L'ingrés més alt és d'aportacions voluntàries dels fidels.
Sí, exactament. Aquest any jo diria que, inclús tot i els moments difícils que s'estan passant, aquest any s'ha ingressat, podríem dir, quasi el mateix, sinó amb una diferència, doncs, d'uns 90.000 euros a favor.
Aquestes aportacions són gràcies, per exemple, a la Diada de Germanor d'aquest diumenge. De què més? De la creueta? D'altres?
No, la creueta la tens a part, que és l'assignació tributària, que és un 25,76. Això, les coletes d'aquesta, aquest 38,78, correspon a les coletes de durant l'any, a la gent que paga una subscripció mensual o anual, algunes coletes que es fan d'institucions de l'Església i altres ingressos de fidels. Vull dir,
n'hi ha moltes de subscripcions o se'n necessitarien més?
Se'n necessitarien moltes més. Això, desgraciadament, això ho tenia principalment, doncs, són persones ja de certa edat, i malauradament quan una persona d'aquestes, doncs, mort, és difícil, doncs, que hi hagi continuïtat a darrere.
Ja deixes o no? Terrenys, pisos... Quan
no.
Un mort...
Això ja no... Esporàdicament hi pot haver-hi, però molt i molt esporàdicament. Més que terrenys, és una deixa d'algun diner o alguna quantitat que aquella persona difunta deixa destinada perquè l'Església ho destini a uns fins concrets.
Bé, la segona partida amb més ingressos és la de l'assignació tributària, i després ja aniríem, que tal com ha dit vostè, és del 25,76%, després ja aniríem a la d'ingressos de patrimoni i altres activitats, amb un 14,92. De què estem parlant?
Sí, estem parlant de cases rectorals que no hi viu el rector, com tu molt bé saps, doncs, i desgraciadament el nombre de capellans ha anat disminuint, per tant han quedat cases buides, o bé pisos que el bisbat tenia, i per tant d'aquestes doncs, rendes socials i d'algun immoble doncs, que hi ha també, doncs, com podria ser, no sé, per dir-ho d'una forma, Sant Pere de Galligans o algun immoble d'aquest tipus, recollim en total de l'ordre d'1.326.000, que això és aquest 14,92 que representa. O sigui, donem, fem treballar, anem a buscar una rentabilitat per poder mantenir doncs, més coses de l'Església.
Després hi ha un 12,99%, que són altres ingressos corrents. Què són els altres ingressos corrents?
Són ingressos per serveis que prestem.
Després hi ha un 6,83%, que són ingressos extraordinaris.
Els ingressos extraordinaris és alguna venda de patrimoni que hem fet. També ens trobem amb ocasions doncs, de que hi ha... Normalment nosaltres, amb algun edifici d'aquest o alguna rectoria vella, procurem remodelar-la per poder-la posar en el lloguer social. Ara bé, hi ha algun immoble d'aquests que costa tants diners i tens que invertir-hi que després doncs, no arribes mai a poder cobrir el que hi hauràs invertit per arreglar-la. I doncs, aquestes moltes vegades doncs, diguem, val més vendre i dedicar aquests diners que en treus d'aquí a arreglar doncs, altres rectories que tens per poder-los allogar i que amb pocs arranjaments o coses d'aquestes els pots posar al mercat per allogar.
I després hi ha un 0,72% que és necessitat de financiació, que això em penso que és un crèdit que es demana per quadrar el pressupost, o no?
Sí, podríem dir que això seria doncs, la diferència que hi ha entre el que hem ingressat i el que hem gastat. Aquest any doncs, hem gastat 66.000 euros més, que és aquest 0,72% dels ingressos que hem tingut en total.
I el pressupost puja cada cop més o no?
Va anys, depèn. Jo diria que un parell d'anys enrere, doncs, possiblement això estés més en l'aire. Aquesta vegada, doncs, aquest any ens ha baixat una mica. En relació a l'any passat hi ha una diferència d'uns 300.000 euros. Esclar, tot depèn dels ingressos que realment rebem per un costat i el tema de despeses que hi ha. Podem tenir un any doncs, que hi hagin unes despeses urgents a fer doncs, amb alguns immobles, amb alguns temples, alguna cosa d'aquestes, perquè realment amenacen perill o alguna cosa o així, i per tant tenim que dedicar-hi el que tenim i el que no tenim. En tot cas, tenim que anar a buscar els diners, després pot ser amb un crèdit o alguna cosa d'aquestes, i per això moltes vegades el pressupost doncs, puja més que pas quan no tens que recórrer doncs, a crèdits una mica doncs, importants.
Per tant, aquest diumenge, aquest cap de setmana a les parròquies, ja hi haurà un sobret que posa Germanó, no?
Exactament.
Que tothom hi pot deixar la quantitat que vulgui.
Ni més ni menys.
I serveix per pagar aquestes despeses de l'Església de Girona.
Totes aquestes despeses que hem estat parlant, doncs, que són doncs, totes les activitats, principalment les activitats pastorals que es desenvolupen a cada parròquia, que són moltes, i gràcies que es pugui mantenir així és gràcies a la gran quantitat de voluntariat que hi ha. Perquè si això tingués que ser doncs, en personal, en nòmina, es tindrien que tancar molta cosa.
El lema d'enguany és amb tu som una gran família.
Sí, ni més ni menys, mai més ben dit, no? Quan més serem, més família som i més cosa hi ha doncs, a poder fer. Això que parlava abans doncs, del tema de voluntariats també podran veure doncs, amb una de les fulles, em sembla molt que era la de la setmana passada,
sí,
que parlàvem, doncs, de l'ordre de 2.613 voluntaris. Uh-huh. I jo diria que potser encara es queden curts. Uh-huh. Aquests són els que realment tenim oficialment, doncs, controlats. Uh-huh.
Totes les persones que vulguin conèixer més detalladament l'estat d'ingressos i despeses del Bisbat de Girona, aquest diumenge surt en el full parroquial, el podeu trobar a totes les parròquies i també el podeu baixar per internet en PDF a la pàgina web del Bisbat, www.bisbatgirona.cat, a l'apartat d'actualitat i premsa. També el del diumenge passat hi ha altres xifres relacionades amb aquesta jornada de Germanor 2017. Gràcies, en Robert Gifre, ecònom diocesà del Bisbat de Girona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, confirmacions a la parròquia de les Planes d'Hostoles, administrades pel nostre bisbe a les 10 del matí. També podeu assistir a la conversa amb el meteoròleg Tomàs Molina, que parlarà del 2045 com l'any de la singularitat. A 6:45 de la tarda, a la taverna catalana situada a la plaça de la Independència de Girona. Dimarts que ve, dia 14, conferència de Josep Lluís Carot Rovira, director de la Càtedra sobre Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra, que parlarà de la presència protestant als Països Catalans. També hi ha una altra interessant conferència, dimarts, de Josep Roca, Vi i Religió, a 7:45 del vespre, al Centre Cívic del Barri Vell de Girona. Dimecres que ve, dia 15, conferència titulada Art Contemporani en la Litúrgia, després del Concili Vaticà II, a càrrec de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Josep Pirla, situat a la plaça Pompeu Fabra de Girona. Dijous que ve, acte amb motiu dels 1.000 anys de la parròquia de Santa Maria dels Torers de Banyoles, amb una conferència sobre la figura del pare Francesc Xavier Botinyà, fundador de les Filles de Sant Josep, més conegudes com les Botinyanes. Anirà a càrrec d'Anna Romero, que és la consellera general de la congregació. A 8:45 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria dels Torers de Banyoles. La tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Hermana Romero, buenos días.
Buenos días, buen día.
Bueno, ¿cómo definiríamos la figura del padre Botinyà?
El padre Botinyà es un jesuita catalán del siglo XIX. Es el fundador de las siervas, de las hijas de San José. Bueno, pero lo más importante de su vida es cómo él experimenta... él experimenta que Jesús de Nazaret, que la vida oculta de Jesús de Nazaret, es una respuesta para el mundo del trabajo. En el siglo XIX el mundo del trabajo está experimentando unos cambios fuertes como consecuencia de la revolución industrial, y él descubre que Nazaret es una respuesta para las mujeres trabajadoras de su época, sobre todo para las mujeres, pero bueno, por supuesto para todos los trabajadores.
Bueno, ¿y el mensaje hoy actualizado del padre Botinyà, cuál sería?
Bueno, pues sería un poco en este sentido, ¿no? Yo creo que hoy el padre Botinyà nos sigue invitando a vivir el trabajo como un lugar de presencia de Dios, ¿no? El padre Botinyà escribió, bueno, aparte de su actividad como fundador, como misionero, como predicador, etcétera, escribió muchísimas obras. Muchas obras de santos obreros, y lo que él recalca en todas esas obras es cómo es posible vivir la presencia de Dios en medio del trabajo, ¿no? Por citar un ejemplo, él escribe la vida de Librada Ferrarons, y él señala expresamente esto, ¿no? Que Librada era una joven de Olot que trabaja en una fábrica y que era capaz de percibir la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios en medio del estruendo de las máquinas, ¿no? Yo creo que ese mensaje sigue siendo muy actual, ¿no? Esa posibilidad de convertir el trabajo en un lugar de encuentro con Dios, pero también de encuentro con nosotros mismos, ¿no? Con lo mejor de uno mismo y de encuentro con los demás. Cuando el padre Botinyà habla habla de la santificación en medio del trabajo, bueno, pues por supuesto supone una disposición, una actitud de reverencia ante Dios, pero también se traduce en una serie de actitudes con relación al mismo trabajo y una serie de actitudes con relación a los demás, ¿no? Hoy el mensaje del padre Botinyà lo entendemos pues como una posibilidad de vivir el trabajo de una manera diferente, de una manera fraterna, de una manera solidaria. Y claro, hoy la congregación, el reto que tiene delante es promocionar un trabajo humanizador, ¿no? Por esa razón, bueno, pues tenemos diversidad de plataformas de misión, pero algunas de las plataformas de misión más queridas son todas aquellas que tienen que ver con la promoción de la mujer trabajadora. Crear puestos de trabajo, formar para el trabajo, compartir el trabajo codo a codo con ellas, todo lo que sea promover trabajo digno para las mujeres, especialmente para las mujeres con menos posibilidades.
Sí, más o menos usted me ha respondido a la pregunta que le quería hacer ahora. ¿Cuál era el carisma de las hijas de San José, que sí. Es la congregación que fundó sí. El padre Botinyà, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Dónde están repartidas?
Bien, pues en Cataluña, las de, bueno, en Gerona, las presencias que tenemos son dos muy importantes, muy significativas. Una es la Casa Madre de Gerona, es decir, es prácticamente de las primeras casas de la congregación, que está muy cerquita de la catedral, y otra es la de Bañolas, la casa donde nació el padre Butiñá. En esa casa tenemos una tienda de comercio justo, y bueno, y también las hermanas hacen una tarea de promoción y de acompañamiento de mujeres emigrantes.
¿Esto en Bañolas?
Eso en Bañolas.
¿Y en Girona?
También diócesis en Gerona.
Sí.
Las hermanas son mayores, entonces la casa está en función del cuidado de hermanas mayores, y también la casa tiene una finalidad de acogida, ¿no? Es el lugar donde realizamos muchos encuentros congregacionales, o sea, para nosotros Gerona tiene una significación muy especial, ¿no? Entonces es el lugar donde se hacen encuentros de hermanas, de laicos, de etcétera, ¿no? Entonces la casa tiene sobre todo esa función de acogida, aparte de, bueno, pues del compromiso con la pastoral de la parroquia, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Están en Girona, luego, en la plaza dos Lledoners.
Sí, eso es.
Y aparte de Girona y Bañolas, ¿dónde están más?
Sí, luego es verdad que es diócesis de Gerona también, la Casa de Calella. En Calella tenemos un proyecto de inserción laboral. Es una microempresa que da trabajo a un grupito de mujeres, y también tenemos un proyecto de promoción de la mujer a través de actividades de formación. Esto en Calella. En el resto de España tenemos bastantes casas, hay varias casas en Cataluña. Y después en otros países, pues tenemos casas, a ver, en Estados Unidos, en México, Colombia, Guatemala, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y ya si pasamos a África, tenemos presencia en Angola y en Camerún, que es una presencia que tiene como 4 o 5 años y que la estamos cuidando y mimando mucho. Nos parece muy, muy bonito y muy importante estar ahí con las mujeres trabajadoras africanas.
Doncs molt bé. Hem parlat amb la germana Anna Romero, que és la consellera general de la Congregació de les Filles de Sant Josep. Aquest dijous, dia 16, pronunciarà a 8:45 del vespre als locals parroquials de la parròquia de Santa Maria dels Torers de Bañolas una conferència sobre el pare Francesc Xavier Butiñá, fundador de les Filles de Sant Josep. Que vaya bien, hermana Romero.
Moltes gràcies, eh?
Anem amb altres actes. També dijous, dia 16, Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la projecció de les pel·lícules Lo que de verdad importa, a les 8 del vespre al Centre Catòlic de Blanes, i El fill de Saül, a 9:45 de la nit, al Teatre Principal d'Olot.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 12 de novembre, amb nosaltres mossèn Jordi Reixac, que és rector de les parròquies de Sant Josep i de Sant Pau de Girona. Gràcies, Jordi.
Gràcies a tu.
Quan vulguis.
Diumenge, dia 12 de novembre. Massa sovint anem molt atrafegats amb les nostres preocupacions diàries i no ens adonem que hem d'estar a punt. Ja ho diuen els escoltes, sempre a punt. Això vol dir estar preparat pel que sigui, per qui vingui i com vingui. No ens hem deixar portar pels nervis, ni pel neguit del moment, ni per un sentimentalisme a flor de pell, sinó per la ferma determinació que hem de fer sempre el que toca, en tot moment, que vol dir fer el bé i estar preparat per tot allò que la vida ens porti. I així estar a punt per a servir, per ajudar, per estimar, per a viure, per a comunicar la bona nova de Jesús, per viure d'aquest gest del seu amor.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.